És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 254, un programa especial d'estiu enregistrat el mes de juliol de 2015 i que només es distribuirà pel canal de podcast. En aquest programa especial entrevistarem en Javi Moreno, expert docent en temes de programació. Avui el programa anirà dedicat als programadors i també amb coneixements de DevOps i Cloud. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
En Javi Moreno és amic i company de Capside. Javi, benvingut a Mossega la Poma. Alguns de vosaltres, si esteu ficats en temes de desenvolupament d'aplicacions, igual l'heu tingut ja com a formador. Si és així, ja sabreu que en Javi és tot un crac. Aquest programa el dedicarem a parlar de cap a on va la programació d'aplicacions. Ho farem en un focus general i global i potser algun dels aspectes que s'esmentin en l'entrevista d'avui els desenvoluparem en algun programa de la novena temporada que iniciarem al setembre i on segur tornarem a convidar en Javi. Tu, Javi, parles d'un enfoc de la programació que va més enllà d'un llenguatge concret o d'un framework, plataforma o eines de desenvolupament i pretén donar consells a la gent que comença, als nous desenvolupadors o a la gent que recicla.
Sí, perquè sembla que la gent està entrant en un punt en el que les empreses també estan especialitzant el tipus de producte que desenvolupen. Fins i tot les companyies grans que es dediquen a gairebé tot tenen equips que són molt estables, que es dediquen a un tipus d'aplicació concret i ja està. I al final la gent es troba que s'ha passat els últims 3 anys, 4 anys fent exactament el mateix. I és curiós perquè ara és tan diferent fer una aplicació clàssica web a una aplicació més cloudificada o una aplicació, una app per mòbil, que a mi em fa una mica de por que la gent s'acabi encasillant. Que torni a passar el mateix que ha passat amb COBOL, que la gent s'ha tirat mitja vida fent COBOL i després realment és que ja no pots sortir d'allà d'una forma fàcil, has de tenir moltíssima voluntat, que torni a passar un altre cop en les aplicacions modernes, en els sistemes moderns que tenim ara.
Javi, ja hem dit que aquest programa el volem dedicar a la programació, als conceptes, diguéssim, més generals i donar consells a la gent que comença o a la gent que està en fase de reciclatge. Vinga, uns consells.
Mira, la gent nova, jo, els que entren a desenvolupar ara i que els agrada, jo el que els diria és que no facin el que vaig fer jo, que va ser enamorar-me d'una eina. Jo em vaig enamorar de Java. De Java fa, no sé, em vaig adonar que portava 5 o 6 anys programant en Java i que al final defensava Java com si fos realment el que a mi m'agradava fer. Quan un dia, no recordo ara qui m'ho va dir, però era boníssim. Javi, t'has enamorat d'un martillo. Si a tu el que t'agrada.
Que,
sí, perquè al final el tema és que la plataforma que tens és l'eina que tu fas servir per expressar-te, per desenvolupar, per crear el... Però bueno, al final el tema era simplement que portava tant temps fent el mateix i estava tan còmode que defensava Java com quan en realitat el que a mi m'agradava era programar, que no facin això, que provin diverses plataformes, diversos llenguatges, diverses formes de fer les coses i que el divertit de veritat és programar. L'eina en si, jo he fet coses en PHP, me l'ho he passat superbé. I ara m'encanten els dinàmics i JavaScript, jo crec que ara és el llenguatge que millor m'ho passo. I si surt una altra cosa, doncs aprens una altra cosa. Que tinguis que no confonguis que el que t'agrada fer amb l'eina que estàs fent servir en aquest moment. Això sí, si estàs començant.
D'acord, anar més enllà del que és aprendre un únic llenguatge.
Exacte, perquè primer per un costat, que al final si hi ha diversos llenguatges és perquè realment hi ha diverses formes d'atacar un problema. I unes són més adequades per a alguna història i unes altres per a altres. I després que simplement això fa que no t'encasillis, que tinguis ja l'hàbit de prendre coses noves, que és potser la clau, eh? Perquè el més important és no tenir por al canvi, perquè bueno, ho saps igual que jo, que és que et canvia tot cada 3 anys. Hi ha coses que tenen un cicle de vida més llarg, però realment tot canvia contínuament. O tens la capacitat d'adaptar-te i no perds aquestes ganes d'aprendre o a la llarga estàs perdut, no seràs competitiu.
Quin és l'error més comú en el desenvolupament?
La por al canvi. Sí, la majoria dels problemes que trobo a la gent que li dono classes no són tan problemes tècnics, són problemes de psicòleg, però ho explico 50.000 vegades, que realment el problema que tenim no és un problema que no puguem aprendre les coses perquè les podem aprendre. És que, fins i tot jo sé programar, si no és gens que sigui. Un cop tens un mindset muntat de resoldre problemes, que és el mateix que té un físic o un matemàtic, un cop que tens això, que això sí que és molt difícil, la resta s'aprèn fàcil. El problema és la por a tenir que enfrontar-te a alguna cosa nova i a tenir que estar contínuament aprenent.
Bé, en el fons estàs dient que si aprens una lògica és independent de l'eina amb la que l'apliquis.
Sí, per això té la trampa de que acabes fotent una carrera d'informàtica. Al final arribes a generalitzar tant les coses perquè lo interessant és les formes de fer les coses, les eines mentals, el no sé què, que no acabes fotent res pràctic. I jo vaig quedar molt, molt cremat. On està el meu desinformat preferit, el Marc?
El teu desinformat preferit, el Ludo, està de vacances, en aquest especial d'estiu no intervindrà.
És que, pues, mira, jo voldria també parlar amb ell, perquè jo vaig sortir de la facultat ja fa moltíssims anys, segur que he canviat. Però jo vaig acabar molt cansat de veure el que estàs a un nivell totalment baix, tipus un algoritme d'ordenació fins al darrer nivell, una cosa que fas molt poquetes vegades, que és interessant, però no cal dedicar 3 mesos a aprendre això, o que és un nivell tan, tan, tan alt i tan abstracte que al final no l'he aplicat a la meva vida. I també has de buscar una manera de fer les coses pràctiques. Simplement no tenir por a saber que el que tu estàs aprenent en aquell moment per resoldre un problema concret, dintre de 2 anys probablement no et servirà com a eina, tindràs que buscar una altra i ja està.
Javi, avancem una mica i bueno, faig una mica referència a la meva professió, no? Que està més vinculada a sistemes. Quan treballem amb desenvolupadors, no tots, però a vegades veiem alguns que, ostres, han desenvolupat en el seu propi ordinador o en el seu propi sistema i quan això es posa en marxa hi ha un munt de problemes. Per què passa?
Però això ha passat sempre, eh? Això no és nou ara amb el tema de cloud i a les... els desplegaments més sofisticats que fem ara. Ha passat, jo recordo un projecte que vam estar que bueno, no vam, una xurrada, no vam tenir en compte que la màquina on es desplegava el sistema operatiu estava en un altre idioma. El programa no funcionava, les dates, el format de les dates canviava completament i el programa no funcionava el dia de producció, que és per plorar, o sigui, és de les moltes misèries que puc explicar de problemes que hem tingut en projectes, aquesta és superclàssica. I el tema és que abans era relativament senzill tenir clar com solucionar aquestes coses perquè els entorns eren més o menys homogenis i ara no, és que ara hi ha de tot i el tipus d'informàtica que anem és que tindrem 50.000 formes diferents de fer-lo i al final sí que és veritat que tenim que ficar una cultura de DevOps en part és això, és intentar solucionar aquest tipus de problemes.
Doncs parlant de cloud i de DevOps, ara la computació, les màquines són elàstiques, la computació és efímera, les màquines en el núvol són com pollastres d'una granja, estan allà i quan agafes 50 ja les sacrifiques, per parlar una mica exagerat, no? Sessions, estàtics, escolta'm, els estàtics no estan en discos atatxats, les sessions tampoc estan on... No sé, tots aquests elements que jo veig que molts desenvolupadors no tenen en compte.
Sí, és que el tema és que abans en teoria hauríem de saber d'aquestes coses també, ho hauríem de saber també abans. El que passa és que abans, com era l'entorn era molt més estable, doncs mira, tu podies simplement anar trampejant i bueno, al final, mira, no és bo fer servir la sessió, però bueno, és més còmode i ui, que tengo prisa. I ara no tens cap marge, o sigui, has d'aplicar el que ja... Ara simplement és que has de programar bé, no és que sigui... qualitativament més difícil. És que no tens marge, ho has de fer les coses bé i ja està. I això és un tema, un altre cop, cultural, no és un tema tècnic, perquè la majoria de la gent ja sap que s'han de fer les coses. És simplement que ara estàs obligat a fer-lo.
Javi, un altre tema espinós. Els passes a producció, treballar amb control de versions. Hi ha gent que fins i tot escriu codi a les màquines de producció, però ¿esto qué es?
Tal qual. Si el tema és que ja ho sabíem, que això no s'havia de fer, però abans com tenies a... Primer, el nen que tenia accés a la màquina de desplegament el tenies al costat i li podies demanar, podries fer-me aquest canvi o podries deixar-me canviar això? O simplement la màquina la tenies físicament al costat, doncs podies fer aquest tipus d'accions. Ara és impossible perquè realment està més separat i la màquina és que no la tens aquí, és que potser és una màquina anònima que la tens a Virgínia o a qualsevol part del món.
Javi, va, per concloure aquesta primera part, per fer una mica de sumari, anem a condensar aquelles millors pràctiques, aquelles coses que han de tenir en compte la gent que comença.
Que no confonguis l'aprendre un llenguatge de programació a aprendre a fer aplicacions. Això és un tema que és bastant important i que és una de les coses que quan vaig sortir de la facultat tenia més clar, que realment no havien fet aplicacions i tampoc havien après un llenguatge. Has de portar... Són dues coses diferents. I després, que sempre, sempre, sempre tinguis clar que pots aprendre qualsevol cosa i que ho has de fer, que has de canviar contínuament. Que una de les coses que és un tema recurrent a les enquestes dels cursos és m'agradaria tenir més documentació en castellà. No té cap sentit. O sigui, de fet, normalment t'expliquen m'agradaria tenir més llibres en castellà. No té sentit. O sigui, tens la internet sencera, tens YouTube, que està absolutament tot allà.
A veure, Javi, com és possible que algú que es plantegi ser bo desenvolupant no tingui un domini excel·lent de l'anglès?
No, pues això és un tema que és també que és molt fàcil pensar-lo perquè nosaltres tenim un entorn de concret. I bueno, hi ha Capside més, que ja t'he explicat algunes vegades el tema de Capside. Però el món no és així, en general. Hi ha gent de tot i, de fet, hi ha una part de programadors bastant gran, que simplement és una feina, cobres a final de mes, pagues les factures i ja està. Aquesta part és una altra casuística. Res del que li expliqui a gent que treballa així ho podrà aplicar. Però hi ha una altra part que simplement per formació no té un domini de l'anglès tan natural. És més còmode en castellà, però ho has de trencar. Tenim la sort de que ho tens tot gratis ara. No perdrà les ganes d'aprendre, posar subtítols al principi i tens el luxe de poder escoltar una xerrada del tipus que ha fet el framework que tu estàs fent servir cada dia de la vida. Ho pots escoltar o pots fins i tot veure-ho en directe ara en events. O fins i tot veure el programa en directe, que és també supercuriós, una cosa que fa un parell d'anys no es feia tant i ara pots quedar-te mirant com programa un hero en directe, com fa les coses i aprendre d'això.
Javi, anem a fer una pausa, anem a escoltar ara un consell del servei de Dreampress, que és un WordPress autogestionat que munta la gent de Dreamhost, i de seguida tornem. Carles, des de quan estàs a Dreamhost?
Ostres, ja fa uns quants anys, diria que 6 o 7 anys.
Tu tens un especial, no?, de Dreamhost?
Sí, ara utilitzo el Dreampress, la vida del bloguero, que era dos vinyetes, una... Sortia algú escrivint i donava a publicar. I la següent estava amb els dits així movent-los davant la pantalla esperant a veure si algú deia alguna cosa. Llavors, al principi és molt trist a la vida del bloguero i no tens que dir res. Però després, si tot va bé, vas tenint visites.
Escolta'm, i de seguretat, què?
Bueno, tothom que té un blog, sobretot amb WordPress, que diria que és la plataforma més utilitzada a nivell de gestió de continguts, doncs ja sabem que els hackers van a buscar el que més hi ha per fer mal. Sí, i tenia un blog de presentacions que en el seu dia, doncs, allò que entres i veus que ets una pàgina que Google et diu aquest lloc que està infectat amb malware i no sé què, ostres... I, bueno, jo, com que soc informàtic, doncs em vaig arremangar una mica... I em va costar una mica
provar quin era...
suor, però al final ho vaig arreglar, no? Mm. Però després també és veritat que el servei de DreamHost està prou bé, llavors envies tickets i et responen bastant de pressa, i a vegades fins i tot, com que jo dic, no, jo sóc informàtic i lo hago por mi huevo, i després, pel que sigui no he pogut, però no tenia temps, i amb un ticket t'ho resolen ells i dius, hòstia, sóc gilipolles, no, perquè podia haver-ho enviat abans. A més, quan envies un ticket al suport tècnic, hi ha un formulari que diu, quin és el teu nivell de coneixements? I diu, no tinc ni idea, no sé què. I n'hi ha un que diu, no vull ser mal educat, però segurament tinc més idea que vosaltres.
DreamPress és el servei de DreamHost que et permet tenir un blog o una pàgina web amb WordPress de forma autogestionada. Així t'oblides de la part tècnica i et concentres en els continguts. Amb el codi promocional Mossegui pots contractar el servei de DreamHost amb un descompte important. Accedeix a DreamHost des de la pàgina principal de Mossega la Poma, al banner de la dreta, o des de qualsevol banner que trobaràs a l'entrada d'aquest episodi. Estàs escoltant Mossega la Poma en aquest episodi especial, el 254, en conversa amb en Javi Moreno, parlant de les claus actuals de la programació d'aplicacions. Javi, pots fer una mica de memòria d'aquelles preguntes, anècdotes que hagis tingut a les teves classes i que diguis, hòstia, això ho haig d'explicar.
Hi ha 50.000 coses, però una de les més de les més interessants que m'ha passat darrerament és una noia que es va ficar en el curs que no s'havia de verificat, perquè no era programadora. Ella havia tingut una mica d'experiència en disseny i, mira, com també he donat molta formació que és subvencionada, no hi ha la barrera del preu d'entrada. Així és que la gent és molt més valenta de, bueno, ja m'espavilaré. I aquesta noia no era programadora i va estar... Era un curs... Jo només donava una part, però era bastant llarg. I una de les coses que em va dir al final és que... Però Javi, vosaltres no programeu. Vosaltres el que feu és enganxar coses. O sigui, és que és realment això. O sigui, avui en dia és que realment el que fem és aprendre frameworks, aprendre llibreries i aprendre formes de solucionar problemes i després enganxar-lo i ja està.
Una altra de les màximes que t'he escoltat dir sovint és la de no cercar d'entrada la perfecció.
Les coses no han de ser perfectes des del principi. Les coses han de ser. I al final, el primer prototipus que fas no cal que solucioni tots els problemes que s'havien plantejat. Ha de ser útil i per veure cap a on has d'anar. I també per tu aprendre, per millorar, intentar no fer les coses perfectes. I parlant del tema de la gent, enllaçant una miqueta amb les persones que ja programaven, que hem dit abans, que estan reciclant o canviant, tenir en compte que al final hi ha una primera part de la corba que és molt lenta, perquè tu estàs acostumat a ser molt productiu i el cas típic és Cobol. Després et fiquen una cosa que és més sofisticada i al principi vas molt perdut. Que has de tenir una mica de paciència amb tu mateix. Jo ja t'ho dic, que els cursos la meitat de la feina és més de psicòleg, realment, i d'entusiasmar la gent, que la part tècnica, que és la més senzilla.
Parla'ns, Javi, del cicle de vida de les aplicacions avui en dia.
Hi ha de tot, perquè és molt habitual que en les empreses grans hi ha aplicacions que tenen un... Ja temps, l'aplicació sigui tan gran que no es veuen en cor de fer una versió nova. O sigui, jo de fet he mantingut algunes aplicacions que tenien més de 7 i 8 anys de vida i que havia passat moltíssimes persones per allà. I és un cas que és bastant habitual,
D'acord, sí. En el cas de les aplicacions legacy és claríssim.
Buf, i tot el sistema d'administració pública està muntat així perquè al final hi ha molt poqueta innovació en moltes parts d'allà i són programes gegants que fan de tot. Aquest tipus d'aplicació tenen un recorregut més llarg per un tema purament d'economia, de que modificar-les suposa una inversió molt forta en temps, en energia i en recursos. Però després, l'altra part, la part més innovadora, que és la que jo tinc més fe aquí a Barcelona, la part més d'equips petits que fan coses molt xules, i després empreses que tenen una part d'investigació i desenvolupament forta també, està claríssim. O sigui, ja, tot el tema de microserveis, en el fons, és intentar fer aplicacions molt petites que solucionin un problema concret i que les puguis llençar a la basura quan vulguis per poder fer-la millor.
Penúltima pregunta, el tema de la seguretat. Veig molta gent que desenvolupa i ni tan sols ho planteja. La seguretat sembla quelcom que afegim després i una mica desgana.
Jo el primer que explico, Anna, quan donem les formacions d'arquitecting d'AWS, del cloud d'Amazon, la primera història que explico, que la gent ja, a vegades em passo, espanto una mica la gent, però és la, no sé si recordeu, no sé el nom ara, no em ve al cap el nom.
Però una company... Security Groups.
La companyia aquesta que l'estiu passat es dedicaven a fer backups, tenien un producte que funcionava, que feia uns backups estupendos, fàcil de fer servir, que tenien clients que tenien allà els backups. Comercialment funcionaven i estaven en negre ja, o sigui, ja guanyaven diners i no s'havien preocupat del tema de la seguretat en el cloud, que és super fàcil de controlar. Però com eren desenvolupadors, el que tu dius, que amb una tradició de la seguretat ja és més coses de sistemes i potser més d'arquitectura i menys un tema que jo faci servir dia a dia, ho vam configurar tan malament com vam poder. I, bueno, bàsicament un tio els hi va fer xantatge i literalment va esborrar la companyia del món. Sí, estava molt mal configurat, Tenia, ho poso també d'exemple de com no fer les coses i lo fàcil que és fer-lo bé. Però és que literalment la companyia, aquesta gent que van fotre un esforç enorme, que van muntar una startup que van deixar la vida i que ja tenien el producte funcionant, van deixar d'existir. El problema que tenien era els judicis, els advocats, que els reclamarien ara els costos. O sigui, la seguretat l'has de tenir des del principi. I a més ara és relativament fàcil de configurar-lo tot.
Sí, sobre el tema de la seguretat en el desenvolupament d'apps caldria molts monogràfics. Acabem i ho volia fer preguntant una cosa una mica, si vols, fora de lloc i més relacionada amb la filosofia de la vida. Quina activitat o activitats recomanaries fora de l'àmbit de la programació que ajudés a desconnectar, a concentrar-se, meditar, no sé, qualsevol fora de l'àmbit tècnic i que sigui beneficiós per la feina tècnica i creativa? Mira, et poso un exemple. L'altre dia estava escoltant el podcast de l'amic Luis Quevedo, entrevistant a dos físics del CERN a Suïssa i parlaven del que feien fora d'hora d'oficina. I era sorprenent, no exercien tant de nerds com es podria un imaginar, sinó que feien triatló, inclús esports que podríem considerar pues, una mica de risc, no?
Jo soc un tio super senzillet. Jo per relaxar-me el que feia abans era agafar els patins. Saps? Agafar els patins. I a més tenim la sort que estem aquí a Barcelona, que és de les ciutats on pots aprendre més fàcilment a patinar del món. I és una ciutat que gairebé sembla que estigui dissenyada per patinar. Agafar els patins a línia, posar-te una música que t'agradi i jo ni soc massa d'electrònica, però no sé, el ritme de música electrònica amb els patins és brutal. I agafar-te per la Vila Olímpica tranquil·lament una tarda... I no és que ho recomani ni molt menys, però com a informació d'interès públic hi ha bastants puestos en els que fan un mojito per emportar. I no és que ho recomani ni molt menys anar amb patins amb mojitos, però que algun cas se ha dado, I és espectacular. Desconnectes de tot.
Subscric la idea de patinar amb mojitos. Amb totes les previsions o prevencions que deies. Mojitos, a banda, crec que combinar una estona al dia d'esforç físic ajuda molt després de la feina i ajuda a estar millor i també a desconnectar. Senyor Javi Moreno, un plaer haver-te tingut en aquest programa especial de Mossega la Poma enregistrat el juliol del 2015.
Gràcies a tu, em fa moltíssima il·lusió. Jo he estat grupi de Mossega fa moltíssim temps i a l'estar dins ara, jo l'ho dic, em fa moltíssima il·lusió. Moltes gràcies.
A tu, Javi. I a tots vosaltres, si us plau, feu-nos arribar comentaris a cultura@mossegalapoma.cat, per Twitter a @mossegalapoma o a facebook.com/mossegalapoma. Comentaris del que us ha semblat aquest episodi extra, el 254, on hem parlat de forma genèrica de la programació actual. Bon estiu, bones vacances i si no hi ha algun altre episodi sorpresa, ens retrobem en el format habitual al setembre. Adeu! Oh, that's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Hey ho! Hooray!